James Halliday vio el futuro.
Almond es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
Almond es digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. El Món és Digital, com sabeu, és un programa al qual parlem de transformació digital. I normalment l'enfoquem a la transformació digital de les nostres empreses. Però no solament les empreses estan afectades per aquest món digital, hi ha altres coses, moltes altres coses, i una de les quals som nosaltres mateixos, les persones. Les persones també ens afecta i bueno, la prova és simplement el mòbil que tots portem a sobre, que està canviant-nos la forma de ser. Però no solament la forma de ser, sinó que moltes més coses. Hi ha un moviment del qual parlarem avui que es diu transhumanisme. I llegeixo una definició que he trobat a internet sobre el transhumanisme. Diu, el transhumanisme és un moviment cultural e intel·lectual internacional que té com a objectiu final transformar la condició humana mitjançant tecnologies que millorin les capacitats humanes tant a nivell físic com psicològic i intel·lectual. No deixo opinar encara el nostre convidat, després tot el programa serà per ell. Continuo afegint que els pensadors transhumanistes estudien aquestes possibilitats, però també, evidentment, tenen en compte la tecnoètica necessària i adequada a l'hora de desenvolupar i utilitzar aquestes tecnologies. Bueno, i aquí és una de les preguntes que després faré al convidat. Què passa quan la gent comença a saltar-se aquesta ètica? Però vaja, continuem. Aquests pensadors especulen sostenint que els éssers humans poden arribar a ser capaços de transformar-se en uns éssers amb unes capacitats extraordinàries, fins a tal punt que podrem arribar a ser posthumans. I aquest és el tema d'avui. Avui parlarem de transhumanisme i de posthumanisme. I per fer-ho, ho farem amb un convidat que ja ha passat diverses vegades pels nostres micros, que és l'Albert Cortín. Albert, benvingut de nou al programa.
Què tal, Tomàs? Com estàs?
Molt bé.
Encantat d'estar sempre amb tu.
Sí, avui estem aquí, tu, jo i tots els oients, però avui estem telemàticament distribuïts, no? Coses del coronavirus. L'Albert Cortín, tinc que llegir qui és. Ell és advocat i urbanista per la UAB, màster en estudis regionals, urbans i metropolitans. Ell assessora a governs i agents privats en la implementació de polítiques i d'instruments de regulació, de planificació i de gestió de la ciutat, del territori i del paisatge. És impulsor de processos d'implicació ciutadana, de mediació i de concertació territorial i consultor en intel·ligència ambiental i en estratègia per un hàbitat urbà intel·ligent i sostenible integrat en la societat global del coneixement. Casinada, per dir-ho en castellà. És membre de grups d'investigació sobre ètica aplicada a l'urbanisme i a l'ordenació del territori i fa docència en gestió del paisatge i és autor de diverses publicacions en urbanisme i medi ambient i un dels llibres, perquè crec que has escrit més d'un, publicat per Fragmenta, junt amb el Miquel Àngel Serra, és Humans o posthumans. Bé, Albert, suposo que no m'he deixat res i si m'ho he deixat pots afegir-ho ara.
Està molt bé, tal com ho has presentat, està molt bé, Tomàs.
Molt bé. Doncs la primeríssima pregunta, que per tu és evident però per nosaltres no, és potser que ens defineixis, més enllà de la definició que he tret jo de la Wikipedia, què és transhumanisme i què és posthumanisme.
Bueno, ho has definit bastant bé. És una ideologia que a poc es va obrint pas, no?, en aquest món globalitzat, que pretén canviar-nos la nostra condició de naturalesa humana. És a dir, pretenen que, hibridant-se amb les màquines, doncs tinguem més capacitats mentals, més capacitats físiques, de coneixement, no? I augmentem, d'alguna manera, el potencial que sempre hem tingut, però a partir de la tecnologia. Per tant, d'alguna manera és veure com els homes tenen més capacitats a partir de quasi hibridar-se amb la màquina i també com la màquina o la intel·ligència artificial o els robots cada cop fan més tasques que fins ara feien els éssers humans. Llavors, el transhumanisme el que vol és accelerar o potenciar aquesta dinàmica que ja es va veient que s'està imposant, no?
Hibridar. Clar, la paraula hibridar també és molt àmplia i ara et pregunto fins a quin punt parlem o parlarem d'hibridació. No sé si és o no és hibridació el que ara fem. Ara portem un mòbil, que és un xisme potentíssim, que ens permet 1.000 funcionalitats que no faríem sense ell, però, clar, la hibridació, no sé, el portem a la butxaca, ja podem deixar-lo i viure tranquils. Un segon grau d'hibridació seria ja portar implantats alguns xismes dintre, des d'un marcapassos a coses bastant més intel·ligents. I el tercer ja seria, crear una màquina amb la qual a ella li implantessin el nostre cervell.
Sí, transferir la nostra ment, no? Transferir la ment amb un suport inert, no? Com pot ser un robot o hibridar la nostra intel·ligència humana, no? La que surt de les nostres neurones del cervell biològic, no? Amb aquesta intel·ligència artificial que surt de les neurones artificials, si em permets, o dels superordinadors, no? Aquesta és la forma d'hibridació. Jo crec que hem d'estar més atents, no? Perquè algunes de les que tu has anat dient, doncs, són instrumentals, no? I a més són externes al cos, no? I a mi, mentre tingui el mòbil aquí al costat de la meva taula, doncs si el vull apagar o me'n vull allunyar, però clar, en el moment que m'implantin algun tipus d'artefacte, no? O sigui, un microxip i tal, que em connecti la ment amb la ment universal, si tu vols, no? Amb aquest núvol que ara diem quan parlem de Google, del coneixement universal, doncs ja això ja té més implicacions. Però clar, si realment volem una fusió entre aquesta intel·ligència artificial que a poc va guanyant terreny i a poc pensa com nosaltres i la nostra ment biològica humana, hem de pensar les conseqüències. I aquí és on, anticipant-se a temes que semblen de ciència-ficció, però que en un moment donat s'acceleren, no? Fixa't que també ara tota la pandèmia i tal, ho vèiem a vegades en pel·lícules, inclús ni havíem vist una pel·lícula on tot el món quedés tancat i confinat a casa seva, no? I no hem sigut capaços d'anticipar-nos. Doncs bé, sapiguem que aquesta possible fusió humana-màquina s'està accelerant i que hi ha gent que l'està promovent, home, jo crec que hem de veure les implicacions en els drets humans, hem de veure les implicacions ètiques, socials, no? Culturals, perquè si no ens agafarà i desprevinguts.
Però ara parlem d'avui. Avui, juliol del 2020. Quin és l'estat de la qüestió? Realment, amb posthumanisme o transhumanisme, què s'està fent? De què podem parlar? Què és el més avançat que hem vist ja o que has vist?
A veure, jo crec que sota l'etiqueta transhumanisme o posthumanisme a vegades hi ha més debat o més xerrades en fòrums que realitats, no? Perquè molts dels avanços tecnològics reals, no? Científics, que s'estan produint, no? de tecnologies que es diuen exponencials, disruptives, és a dir, trencadores, no es posen l'etiqueta transhumanista. Simplement, doncs això, no? Són o els científics o els tecnòlegs que les estan posant ja a la pràctica, ja no són prototips, sinó que les estan implementant a la nostra vida quotidiana, doncs simplement les expliquen tal com són. Si hi ha reconeixement facial, doncs se li diu reconeixement facial. Si hi ha una intel·ligència artificial que controla la governança, diguem, del tràfic a les ciutats, doncs se li diu això, no? Smart City, no? O ciutat intel·ligent. És a dir, que realment el tema transhumanista és quasi més en l'àmbit del pensament de la gent que des de la filosofia, des de l'antropologia, es preocupa perquè totes aquestes tecnologies que les tenim a l'abast en major o menor grau, algunes estan en forma de prototip encara, no? Altres ja estan en la nostra vida quotidiana, volen veure les repercussions, repeteixo, ètiques, morals i sobre la persona, és a dir, sobre la concepció que tenim de l'ésser humà, no simplement per filosofar. Molta gent diu, és que esteu aquí filosofant. No, és que després té implicacions en com regulem, com establim els nous drets fonamentals, quines són els nostres drets i llibertats respecte a aquesta transformació digital. Aquests canvis que produeix aquesta intel·ligència artificial, aquests canvis del control poblacional, no?, que veiem en altres països, sobretot a Àsia, home, ja són avanços exponencials, tecnològics, inimaginables fa un temps, que quan estan ja implementant-se a la vida quotidiana, repeteixo, hem de veure les conseqüències legals, com afecten els nostres drets a la democràcia, a la governança. No? Per tant, si em permets, aquesta hibridació entre la visió més social, humanista, no?, i la científica tecnològica és la que ens hauria de preocupar, perquè ens ensenyen en les fires moltes de les tecnologies, no? I ara quan m'has preguntat quines, bueno, podríem enumerar moltíssimes, no? Des de les que s'apliquen, repeteixo, a les ciutats, no?, per fer més gestionables les ciutats, fins a la pròpia salut, a la medicina, a les pròtesis per a la gent amb discapacitat. És a dir, hi ha avanços científics i tecnològics inimaginables fa uns anys, magnífics, que ens faran la vida molt bona, amb un benestar increïble. Però sempre hi ha la cara, diguem, la cara i la creu, no? Llavors, jo crec que els pensadors, la gent que treballa també amb l'anticipació de la regulació a nivell internacional, global, té que començar a pensar en les desviacions que algunes d'aquestes tecnologies ens poden portar i que ens afectaran en el dia a dia. Ho estem veient en aquests moments, no? Poden ser molt interessants per resoldre un problema puntual, una emergència sanitària, però a la vegada estem veient com poden mermar els nostres drets fonamentals. Aquest debat jo crec que és important tenir-lo en programes com el teu i d'altres, no?
I aquest canvi, va, ja suposem un home, vull dir una persona física, un cos, que està ple de xips i d'històries que augmenten les seves possibilitats físiques i intel·lectuals. Però això solament no afectarà l'home. I et poso un exemple. El teletreball. El teletreball, que ara ha arribat i està aquí, no solament serveix a la persona perquè és més còmode, potser més efectiu i li permet una conciliació familiar, però clar, hi ha coses derivades que afecten a tota la societat. El teletreball produirà un canvi important en el mercat immobiliari i les oficines començaran a no ser tan necessàries. De fet, ja està passant. Després, els desplaçaments. Tota aquesta gent que cada dia veiem que entra a treballar a Barcelona o a Madrid i a la nit surten, tot això començarà a canviar. O sigui, hi haurà canvis socials, a la societat en general. Llavors, aquest home transformat, clar, suposo que potser veurem un altre model, no d'home, sinó de societat. Aquesta és la pregunta, una mica.
Bueno, efectivament, veurem les dues coses. O sigui, quan parlem de transhumanisme, es parla de la transformació de l'ésser individual, de tu o de mi, individualment, i de la humanitat com a espècie. No? Són dues coses diferents. No? I, a més, aquí està el debat entre liberalisme i comunitarisme. No? És a dir, hi ha transhumanisme que veu amb una visió elitista i de transformar només a certs individus de l'elit, no?, per millorar-los i potenciar-los i que siguin els que controlin i dominin a tota la població. Repeteixo, des d'una visió potser ultraliberal, diguem, de competició, a veure aquells que són més poderosos tindran més tecnologia incorporada o modificació genètica incorporada al cos d'ells o dels seus fills per perpetuar aquesta desigualtat i aquest poder. I altres que pensen en el col·lectiu i diuen, com els xinos, no? A veure, si tota la societat està implantant un reconeixement facial, uns xips implantats de geolocalització, etc., tenim dominada, tenim controlada a tota la població. O, inclús, en clau positiva, no sempre ho hem de veure en clau negativa, doncs aquesta humanitat millorada, doncs, efectivament, serà més hegemònica com a potència mundial, econòmica, perquè, respecte a altres que no han volgut implementar-se o interaccionar amb aquestes tecnologies, doncs no tindran accés a aquest augment del coneixement. Per tant, ho hem de veure des dels dos punts de vista. I per això dic que és fonamental el tema de la llibertat i de si aquesta implantació o hibridació amb la tecnologia serà voluntària o no. És a dir, si a mi estic en un àmbit de governança col·lectivista, no?, tipus Àsia, no?, i m'obliguen, pel bé de tot el col·lectiu, de tota l'espècie, és un escenari. Si jo estic en un àmbit d'unes democràcies més o menys liberals, no?, a l'europea, on jo, des dels meus drets fonamentals, pugui decidir si continuo sent un humà natural, amb totes les desavantatges que en aquesta societat biotecnològica pugui comportar, però puc escollir no augmentar les meves capacitats i continuo tenint els mateixos drets i la mateixa dignitat que aquest que s'ha augmentat exponencialment, no? O s'ha modificat genèticament, és un escenari. Si en aquestes societats liberals o democràtiques també, per la via que tu deies de l'eficiència o de la competitivitat amb aquelles altres societats. Per tant, escolta, vull dir, que ni que estigui a Europa, vostè com el xino, vull dir, a teletreballar, a implementar-se tota la tecnologia que calgui i a servir el col·lectiu, no? Vostè redueixi la seva llibertat personal per decidir si vol tecnificar-se més o menys, si vol transhumanitzar-se, si vol que els seus fills siguin més tecnològics o menys, vostè, al servei del bé comú col·lectiu, ho ha de fer. Aquest debat serà molt important, no? El de, ho hem de fer pel bé comú i la competitivitat d'aquella àrea geogràfica, sigui Europa, sigui Occident o sigui Xina, o podré mantenir, repeteixo, les meves condicions naturals com a humans, no? Perquè, clar, efectivament, si un treballador, com tu deies, el teletreball, no? Aquesta pandèmia ens ha confinat a tots i ens ha accelerat aquest debat, no? Tots obligatòriament ens hem tingut que tancar. Ens agradi o no aquesta comunicació que estiguem tenint ara, les plataformes digitals, la manera de comunicar-nos ja no tan personal, no? Ens ha obligat, no? Aquesta ha sigut una circumstància d'emergència sanitària, no? Però si en la nova normalitat, no? Aquesta que s'anuncia com a canvi de paradigma, és a dir, ja no tornarem a treballar, ja no tornarem a les ciutats a relacionar-nos igual, ja no tornarem a tenir aquest contacte social. Si aquesta nova normalitat que produeix això que estàvem dient de necessàriament, obligatòriament, has de passar per l'aro de la transformació tecnològica, bueno, doncs, repeteixo, hem de repensar on queden les llibertats individuals i on queda aquesta llibertat respecte al bé comú, val? Que pot ser que sigui aquesta eficàcia que deies tu, no?
Però, a veure, per millorar la condició humana, no necessàriament necessitem implantar-nos coses dintre del cos. Ara mateix, tu i jo, i hem estat més d'una vegada en un estudi de ràdio, i tu tenies que desplaçar fins l'estudi, jo també, i allà fèiem el programa. Avui jo estic a casa meva, jo a casa teva, i això ens permet fer aquest programa a distància i mantenint les normes del Covid-19. Però no ens hem implantat res. Utilitzem una tecnologia que quan volem la podem deixar aquí i sortir al carrer a mirar els ocells. I no pot ser simplement que treballem per crear aparells, xips, més softwares, tot el que sigui per millorar, però que sempre sigui no adherit, no físicament implantat. Això ens dona un grau de
llibertat. Aquest és el debat de si a partir del Covid hi ha un antes i un després, no? Un abans i un després, amb aquesta llibertat d'elecció que tu estàs tenint. Ara, durant el confinament, tu i jo no podíem reunir-nos en l'estudi. No. Per circumstàncies sanitàries, obligatòriament hem tingut que utilitzar la plataforma digital. Molt bé. Aquesta idea d'introduir-se més o menys xips, anem a suposar de geolocalització, no? Bueno, doncs en aquests moments, efectivament, sembla inaudit, però potser per viatjar amb avió, bueno, doncs haurem de tenir un passaport Covid, no?, que es diu ara, no?, en el qual has de demostrar una sèrie de coses, no?, estàs vacunat, potser inclús en aquesta vacunació doncs hi ha un seguiment del teu estat de salut, un xip de geolocalització, de constants vitals a la teva salut, tot això, o per treballar en una empresa, o per entrar en un supermercat, home, no és obligatori, però bueno, si no, no podràs viatjar. És una manera d'obligar-te indistintament, no? Aquest és el debat. Ens estan conduint aquesta revolució transhumanista, no forta encara, no aquesta modificació genètica, sinó en els començaments. Realment, la ideologia del transhumanisme està començant, no? Perquè també les tecnologies aquestes que estem comentant també estan encara començant. La intel·ligència artificial no és encara com la que veiem les pel·lícules de ciència-ficció, no? Però, clar, estem començant aquest camí i sembla com que sigui l'únic camí, no? Val? Doncs, bueno, d'alguna manera, jo crec que no hem de ser tecnofòbics, no hem d'anar en contra d'aquesta governança tecnològica que jo crec que és necessària, som molta gent, les ciutats són molt complicades d'organitzar, això que deies tu, els desplaçaments, és més eficient i segurament més rentable les videoconferències, el que jo no m'hagi desplaçat a Barcelona, ecològicament també, no? Tot això, fantàstic, fantàstic. No? El tema, repeteixo, és i les nostres decisions individuals, que potser algunes les hem de sacrificar, perquè, clar, efectivament, si volem ser sostenibles, no podem fer cadascú el que ens doni la gana i consumir el que vulguem i moure'ns per on ens doni la gana. Vull dir que la restricció de drets pel bé comú és necessària. Però, d'alguna manera, Tomàs, bueno, crec que hem de veure on estan els límits. No? Amb aquest tema del transhumanisme i de les tecnologies exponencials, el tema ètic és on posem els límits. On passem les fronteres.
Sí, però com sempre, a on posem els límits no és una decisió, sinó a on posaran els límits o qui posarà els límits.
Qui els posarà?
Sí, qui els posarà? Si serà la gran multinacional, seran els governs o serà qui serà? I també sempre l'alterna dubte de què és millor, si aquest liberalisme a ultrança o realment el comunitarisme. Però bueno, per això necessitaríem 10 programes. Última cosa, que tenim 3 minuts. A nivell de carrer, de la persona normal i corrent que s'està sentint, com pot afectar aquest ciutadà normal, a qualsevol de nosaltres, l'expansió d'aquesta ideologia transhumanista? I tens 3 minuts per explicar.
No, la primera serà de psicològica. A mesura que anem veient que les màquines van assumint feines que fèiem nosaltres i millor, psicològicament això jo crec que ens alterarà, no? Perquè dirà, home, doncs escolta, on queda la creativitat humana, no? Si resulta que aquesta màquina ho fa millor, no? Per tant, haurem d'adaptar-nos en el sistema educatiu, en la nostra feina, en la nostra vocació, a trobar el que pròpiament i de forma humana som millors que les màquines, no? I això és una adaptació que ens costarà, perquè fins ara les màquines eren electrodomèstics. Vaja, vull dir, les fèiem servir. Ara tindrem la competència. Bueno, això és una, no? I l'altra és que aquesta ideologia va minant el que és l'humanisme tradicional, no? Que és sempre tots els humanismes han fixat la idea del progrés en la persona, en com millorar el benestar de la persona. I el transhumanisme el que ens diu és, bueno, sí, és igual, si és que podem ser posthumans, és a dir, podem traspassar la frontera de la persona i ser una altra cosa. Aquest és un altre tipus ja de visió antropològica que fins ara, almenys en els dos últims segles, no s'havia donat ni amb un humanisme cristià, ni secular, ni marxista. Sempre era donar drets a l'individu, a la persona. Ara no, ara és a dir, escolta, és que volem deixar de ser humans. Volem ser una altra cosa, no? Clar, això és nou. I aquesta adaptació del dia a dia, quan anem veient que hi hagi gent que digui, escolta, doncs jo m'apunto, perquè si no, no seré elit. Si no, no estaré a la cresta de la ola. Bueno, doncs començarem a veure desigualtats en el sistema educatiu, en el que cadascú està disposat a assumir tecnològicament. Ho estem veient ara, per exemple, amb el confinament, amb el sistema educatiu, no? O sigui, qui ha tingut accés a la digitalització i, per tant, podrà continuar aquestes classes no presencials i qui no. Bueno, t'he donat 2 exemples, però n'hi haurien molts més, Tomàs.
No, i el problema és, i d'això farem un altre problema, és el dia que la màquina ens supleixi intel·lectualment, o sigui, la paraula creativitat. El dia que la novena sinfonia de Beethoven o el quadro meravellós del Paul Klee el faci una màquina, realment jo començaré a preocupar-me. Clar, que una grua aixequi pesos està molt bé, però quan intel·lectualment ens superin és quan crec que també hem de començar.
Bueno, perquè el que ens planteja és què ens queda a fer els humans millor que tota aquesta intel·ligència que hi anirà a poc a poc artificial, que hi anirà a poc a poc avançant, o robots. O sigui, haurem de preocupar-nos per què fem millor nosaltres, no?
I sí, aquí és o fer el que algú algun dia, quan li vaig fer aquesta pregunta ja fa molts anys, quan la tecnologia ens superi, i em va dir simplement ser feliços, que és per el que hem vingut aquí. Bueno, doncs ojalà tot això ens permeti ser feliços. Ara sí, Albert, ha estat molt interessant, com sempre, la teva intervenció necessitaria molt més de temps, però el programa té el seu temps i ens queden 7 segons de programa. Per tant, gràcies simplement per haver estat aquí i espero trobar-te un altre dia. A reveure.
Gràcies.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.